A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui, un cop més, per sort i per gràcies als convidats, que són ells que animen aquesta tertúlia, puc tenir tertúlia amb mixitat, o sigui, amb equilibri entre els convidats. Sandra Cano, benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. Eduard López Mirmi, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Tenim paritat, com té que ser.
Bueno, no, sou dos contra una.
No, jo sóc figurant aquí,
o sigui que...
Jo no conto.
Tu ets suïssa.
Ah, exacte, jo sóc suïssa, ho podem dir així.
Vale.
I no dintre de UE, també.
Vale, vale.
O sigui, bueno, parlant d'UE. Bé, eleccions per als eurodiputats. Caram, una miqueta el safareig que s'ha posat, perquè entre Espanya, entre França, eleccions convocades a França, dissolució de l'Assemblea. Dius, caram, dius, hi ha més convençuts que d'altres, no?
Sí, sembla ser que sí, no? I Portugal també, no?
Portugal també.
Sí.
O sigui, el mapa és una miqueta difós.
I cada país pensa diferent, sembla ser.
També, per sort.
És ideologia, sí, això també és xulo.
Jo, les eleccions europees, 720 diputats, jo no sé ben bé què fan, no? No sé ben bé. A part de, bueno, els alts funcionaris sí que reglaments i retocar, que està molt bé, d'homogeneïtzar temes industrials, temes, sí, polítics també, però jo penso que per Espanya, per França, per Portugal, per exemple, el més a prop que tenim, és una mica un termòmetre de lo que pot passar més endavant. Us ho agafen ells com un termòmetre. De fet, a Espanya s'ho han agafat com un termòmetre. El PP, doncs, bueno, diu, mira, han passat per sobre, un sorpasso. Va, dimite Pedro Sánchez, no? Llavors, arriba un moment que jo ho veig com un termòmetre, això. França, home, França, Macron, doncs, bueno, ha fet una reacció potent, una reacció de les seves. Evidentment, ja fa temps que té el seu quinquennat avançant i està perdent fulles. França, que és el país més social del món, França és un país que hi ha moltes subvencions, França és un país que ha retallat molt perquè s'ha de retallar, perquè si no s'ha d'augmentar ingressos, i la gent que té diners se'n van de França, si els hi poses un impost de gran de fortuna. I llavors, Macron, pues, què ha fet? Pues, bueno, juga una mica amb el segon tomb, i el segon torn és una mica el cordó sanitari a l'extrema dreta, i tothom s'ajunta en contra de l'extrema dreta, no? Llavors, jo per mi que ho ha fet una mica amb aquesta visió de la jugada, tot i que ja dic, l'extrema dreta a França està millor que mai.
No, està, bueno, del que dius tu, Eduard, s'ha vist una miqueta per al vot dels residents que hi ha hagut aquí a Andorra, que doncs, hi ha hagut una gran part que...
4 sobre 10, em sembla.
Sí, 4 sobre 10 que han fet aquest vot. Aleshores,
però quina participació ha hagut?
Aquí a Andorra no tinc els números, però eren uns 2.000 i alguna cosa, o 3.000 i alguna
cosa. Normalment, a veure, em sembla que a Espanya ha sigut un 50%, no? Més o menys.
Sí, si és així,
a França no, sí,
ja. O sigui, tenen més participació que les generals, però bueno, han sigut bastant. Jo ho veig un termòmetre, perquè bueno, no ho veig d'aquesta manera.
Però el que dius tu, Eduard, d'aquest termòmetre, és que hi ha un paral·lel que sí es pot fer, però que és molt fàcil, que no, l'extrema dreta, el nazisme i tal, dius, bueno, han passat 80 anys també o més, dius... Hi ha una ideologia d'extrema dreta que potser sí tira cap a aquest cantó, i en altra part, no diré més moderada, però amb unes altres idees, que d'alguns discursos que tenen, bé, tenen un electorat que els segueix, o sigui que amb un plantejament.
A veure, fer l'analogia extrema dreta igual feixisme és un error, és un error. Fer un paral·lelisme extrema dreta igual nazisme, al tanto que fa 80 anys que ha passat el que ha passat, aviam.
Jo el que crec és que l'extrema dreta és una part de la societat molt enfadada, que és poc permissiva.
Evidentment, és el que anava a dir.
I tu has fet una lectura, que a més ho has analitzat superbé, no? Però el tema de les ajudes a França, hi ha moltes, moltes ajudes, però també hi ha molts impostos. I poder aquesta gent que es veuen obligats a pagar aquest alt nivell d'impostos, són aquesta part de la societat que estan tan enfadats que es veuen identificats amb aquesta extrema dreta, no? Que és la meva lectura,
sí,
que a més
sí,
jo soc una persona molt social,
A l'home més ric de França,
no?
L'Arnaud, Louis Vuitton, Hennessy i tal, té el seu patrimoni a Brussel·les.
Clar.
Brussel·les, capital d'Europa. O sigui, els seus assessors fiscals, li han, perquè bueno, el tio paga l'IRPF, paga tal, paga no sé què, i al final li diu, no, a més, em posi la gran fortuna. Després diu, ja vale. Llavors els seus assessors, pues, van a, el que va passar amb el Björn Borg, sí, a Suècia, que se'n van a viure a Mònaco i es van quedar sense el 80% del que guanyava el Björn Borg. Que cada no, amb el 20% en tens prou. Diu, en tinc prou, que tinc que alimentar tothom. O sigui, arriba un moment que tot, això cansa. Pues, també hi ha una part de populisme.
Perquè s'ha de trobar un equilibri en tot, no? I les ajudes són molt necessàries. Està clar que hi ha gent que necessiten ajudes, però poder, pues, els que es veuen amb el compromís d'haver-les de pagar són les grans fortunes i després veuen que tenen un país assistits. És la meva lectura, que segurament és equivocada, no?
Sí, d'acord.
Però en canvi Portugal ha passat al revés.
Sí, ara del que dieu, per exemple, dius que hi hagi una part social, bueno, dintre dels lemes de la República Francesa, que llibertat, igualtat i fraternitat, dius, ara també, si aquestes ajudes no estan ben utilitzades, es pot entendre que una part de la població
que li calça morro,
que no els agrada. Dius, bueno, molt bé, doncs mira, hi ha llocs on no hi ha hospitals, o han tret, o falten metges i tal, i després no, s'acolleix, doncs, i sense estigmatitzar tot una colla o tot un volum d'emigrants que se'ls dona a vegades més drets que no pas persones que han estat tota la vida treballant i que quan arriba el moment de la jubilació tenen una jubilació, diguem, ridícula o penosa, no?
Si tothom té dret a un cafè, però jo penso que tothom se l'ha de guanyar, no? Han d'haver uns mínims, entenc que poder tenim aquesta part de la població francesa que estan tan enfadats, no?
No, i després també Espanya, per exemple, és la frontera d'Europa. I, bueno, Espanya i Itàlia, no? Què passa? Pues que hi ha molta immigració il·legal, i aquesta immigració il·legal pues, fa... És més fàcil, és molt complicat, perdó, treure un ocupa. Avui en dia l'ocupació pràcticament està legalitzada. Està
normalitzada,
com a
sí,
mínim, com a mínim, ja es comença, està, diguéssim, que la paraula potser seria banalitzada, no? O sigui, bueno, ocupació, i aquí a Andorra, una ocupació aquí a Andorra, amb 0.0, doncs, pel carrer, la persona, eh? Vull dir, passa algo, i això va ser pel tema dels fondos buitres, dels bancs, que es van quedar moltes cases, i van permetre de que entressin ocupes i fessin el seu afer, el que volguessin, no? I no feien tan mal, diguéssim, a la societat, fent un mal indirecte, no? Però el tema de la immigració, hi ha molta immigració il·legal, ahir estava llegint que molta immigració del nord d'Àfrica són gent que surten de presons, alliberats de presons. Va llegir un policia que ho explicava, no? Evidentment, era un canal molt a dreta i era un policia molt a dreta, però a mi m'agrada escoltar totes aquestes coses, no? Llavors, la immigració s'ha descavalcat. Sempre es parla de que perquè no hi hagi tanta immigració, doncs es té que anar a ajudar a l'origen, a l'origen ajudar, però ningú va ajudar a l'origen. Ningú se'n va...
Bueno, hi ha entitats que sí que ho fan, eh? Vull dir, entitats sense ànim de lucre, doncs, jo què sé, com UNICEF i així, que als països aquests doncs sí que creen escoles, però no s'arriba tot, està clar, i els països del primer món a vegades pateixen el que no s'ha fet en altres països.
Però no és un tema d'ajudar ni amb ell d'UNICEF, és un tema d'inversions, de fer inversions. De fer inversions, de crear indústria, de que el producte que tenen, per més d'aquell producte, pues, no sé, ajudar pues, que es montin indústries allà, pues, el venen, el colonitzen i el rescaten. Això és tan vell com el món, la colonització dels països que tenen, no sé, petroli, que tenen productes agrícoles interessants, productes per fer piles de mòbils, etcètera, etcètera. No? Tot això bueno, és la geopolítica que està viciada. Els fons d'inversió que estan mirant concretament com poden atacar un país. El país ja no s'ataquen tipus Putin amb Ucrània. S'ataquen, pues...
Botonets.
S'ataquen, pues, agafant, diguéssim, comprant, diguéssim, els fons sobirans. Això és, els països s'ataquen així. Perquè és que avui en dia la gent és més intel·ligent en aquest aspecte.
També potser és culpa de l'Occident d'una imatge que es vehicula mitjançant o alguns que han vingut o màfies o altres coses que doncs a l'Occident s'hi viu molt bé i en els seus països s'hi viu molt malament quan doncs, també hi ha hagut vida des de fa segles en totes les parts del món, amb més riquesa o menys riquesa, amb més problemes o menys problemes.
Sí, està clar que al seu país d'origen ho passen tan malament que qualsevol cosa que els hi donen als altres països ja els hi està bé, no?
Sí.
Encara que sigui doncs, està venent al carrer, o encara que sigui treballant a la terra, o encara que sigui malvivint sota un pont, i si a més doncs, després doncs, en alguns països doncs, els acullen i els hi donen doncs, uns mínims i algunes ajudes, doncs clar, per ells són privilegis que en els seus països d'origen no tenen. És trist, no?, que tinguin que marxar dels seus països.
Ningú té ganes, ningú faria de gust de marxar.
I de la manera que marxen,
claro,
que marxen claro, jugant-se moltes vegades claro, la vida, però bueno, clar.
No és senzill. No és senzill, però bé, és cert que aquesta solidaritat, diguem, internacional és molt maca de dir-la en un discurs, en un mitjà de comunicació, en grans decisions que poden agafar doncs, a Brussel·les o altres països, però al final el que es fa realment sobre el terreny és sí, poca cosa.
Que el que deia l'Eduard, que no entenia per què aquestes eleccions, suposo que també tindre aquests parlamentaris és una mica per poder endreçar tot aquest problema que hi ha, però si no ho arribem a fer ja és una altra història.
És a dir, es frena també la immigració il·legal a Europa. I clar, per frenar, hi ha molta immigració il·legal, molta immigració...
Aviam... I tràfic de persones, i màfies...
Si ho centrem aquí a Andorra, per exemple... Aquí a Andorra, doncs, bueno, quan hi ha molta immigració, estem parlant de problemes d'habitatge. O sigui, això és automàtic. Si no hi ha prou habitatges per tota la gent que hi ha els autòctons i després ve la immigració. I no hi ha prou habitatges. Llavors, què passa? Doncs puja el preu, perquè el mercat és com és, el mercat és així, i llavors doncs, passa doncs, el que passa. No? Llavors, doncs, què s'ha de fer? Doncs la migració s'ha de controlar. La migració, o sigui, no sé, amb la capacitat de càrrega màxima que han encomanat els comuns, que jo penso que hauria de ser govern que hauria dut que fer i no cada comú, pues què es fa? Pues lo que es fa és marcar un número als clausos, és a dir, a veure, quanta gent hi cabem aquí, en funció dels recursos que hi ha, i els recursos estem parlant d'aigua, de mobilitat, d'escoles, d'hospital, etcètera. I si... Perquè clar, quan... No
sé. És que jo no crec que sigui tant això només, Eduard. Jo penso que és un tema de... Tenim un problema de país i és que no hem definit el model de país que volem.
Bueno.
Hem començat a construir, ha tingut que vindre moltíssima gent a treballar aquí. Això ha fet que també es necessités més mà d'obra pel tema de l'hostaleria. Clar, és que no hem definit el model de país que
sí,
tenim, i com
sí,
que ho hem anat fent de manera improvisada, doncs ara tenim l'escenari que tenim. No tenim habitatge, no tenim mà d'obra qualificada, tenim un problema doncs, de moltes coses, la sanitat està saturada. No és només un tema d'habitatge, és un tema de tot. I és, jo insisteixo, i fa molt temps que ho dic, primer, perquè no hem definit el model de país, i després perquè és un país on la informació no es fa servir. Aquí és un país on no tenim dades, no sabem quin problema hi ha d'habitatge, no sabem, perquè no hi ha dades a nivell sanitari, cuidado, que ja ens estem començant a fer molt mal, el tema de la salut mental aquí a Andorra està fatal, en educació tenim moltíssims dels nostres joves que estan super preparats i super formats, que han de marxar fora d'Andorra a estudiar, i després no retornen al país. Vull dir, per què no hem definit el model de país que volem, i l'Andorra que volem, i la gent que volem que visqui a Andorra, i com hem de rebre la gent que ve, perquè no s'hi val tot. Parlem d'habitatge, però criminalitzem els propietaris, però els propietaris de les pensions no els criminalitzem. Hi ha molta gent que no té vivenda i tenen que malviure en pensions, que cada vegada els hi van pujant els preus. I moltes vegades aquestes pensions es paguen amb ajudes socials que les treballadores o els ministeris que donen aquestes ajudes no fan la supervisió de mirar en quines qualitats estan vivint aquestes persones. És un tema, i després els estudis de càrrega que no han fet els deures i això ens petarà els morros... És un conjunt de tot, però perquè des de la base no s'ha definit el model de país que volem o el que necessitem, perquè a més tenim una duana que 13 milions de turistes passen cada vegada, però no sabem quins turistes estan passant, si són de qualitat, si no són de qualitat, el Circuit du Soleil, que el tornem a tindre, però no hem sapigut mai saber quin retorn ha donat aquesta inversió que es fa al país. És que és tot una improvisació continuada.
En aquest país, el model de país no, sempre ja s'ha dit parlar, jo, des que tinc ús de raó que sento parlar del model de país que tenim que tenir. El model de país és creixement, creixement, creixement.
Desinteressat, improvisat.
I a vegades un creixement ha de tenir un reset, pressa, recular una mica i veure a veure què passa. I és una mica el tema de la idea de saber on anem i quanta gent hi pot viure en aquest país amb els recursos que hi ha. Perquè el que no es pot fer és anar a instal·lar una urbanització, un país, perdó, una ciutat, en un lloc que no hi ha recursos. O sigui, quan hi ha recursos, o si no s'han d'anar a buscar, si no hi ha aigua s'ha de portar a través d'un aqueducte, no? Però, en tot cas, el model de país, jo no he de parlar molt de que falta un model de país. Aquí hi ha tres potes, la indústria és el turisme, és la construcció i el comerç. Entonces, el comerç, amb el comerç en línia i amb l'entrada a Espanya al mercat comú, ara Unió Europea, pues el comerç ha completament devaluat, no? El comerç físic, no? Tens el tema turisme. El tema turisme, home, també som molt espavilats. Volem turisme, no nosaltres, tots els acollidors de turisme, a Canàries, a tota la Costa Brava i tal, volem turisme, però no massa, perquè ens molesten. O sigui, també hem de veure una mica...
Els turistes no molesten,
Sí, no,
el que passa
sí.
Que no vull que marxin amb un mal gust de boca del meu país.
No, això passa molt. A Canàries, per exemple, s'ha saturat tant. El tema dels pisos turístics. A Canàries no hi ha pisos, diguéssim, per residents, perquè tots... se'n va cap al pis turístic, és normal, la gent veu negoci, veu mercat, i diu, ostres, si jo en una setmana puc guanyar el que guanyo en dos mesos de lloguer, home, pues poso pis turístic. A Madrid hi ha 16.000 pisos turístics, Madrid, 16.000 pisos turístics, i ho he llegit l'altre dia, i 1.000 que estan, diguéssim, legalitzats, 1.000. I n'hi ha 16.000. I a Barcelona anem pel mateix camí, 20 i pico mil també. Entonces, tot això és un negoci que surt. I aquí a Andorra pues, també és emergent. Bueno, no emergent.
Ara no, que estem en moratòria i no...
No, això ja, però... Entonces, claro, la meva mentalitat és liberal. Jo soc liberal filosòfic, no? Entonces, jo entenc que cadascú pues, ha de progressar dintre de lo que pot, dins d'un estat de dret. Estat de dret en el qual tu et mous. Però, clar, no m'agrada l'intervencionisme, gens. No trobo normal que el cap de govern pues, faci aquesta llei, on dic el trolebús, o omnibús, en diuen, jo en dic la llei trolebús, que sortirà ara fa poc, d'aquí poc, que, bueno, hi haurà una espècie de, que, bueno, d'intervencionisme a la gent que té pisos. Si tu tens tres pisos, tu per què estàs obligat a llogar-lo? Ho miro des d'un punt de vista, pues, el que hauria hagut de fer el govern és ser una mica, o l'Estat en general, ser una mica més previsor i fer un parc d'edificis, o sigui, veure el que venia, perquè un govern el que té que fer és anticipar. Un govern, un comú, un gestor de
la responsabilitat
públic, no?
ha de
anticipar. Entonces, si veus que ha de venir tot això, doncs fas un parc públic de lloguer assequible, que aquesta és una altra, s'ha de definir que és un lloguer assequible, perquè hi ha gent a les manifestacions aquestes que es fan, que per ells un lloguer assequible és gratis, no? Un lloguer assequible no és gratis, Un lloguer assequible és un lloguer en el qual es diu, bueno, a veure, una parella, guanya tant, sou mínim, quant té que dedicar, es parla del 30% o del 33%, i tot això fa que es podria alliberar els restos de lloguer, que és el que s'hauria de fer. El lloguer alliberat. És una relació entre dues persones que no té que entrar a l'Estat. Però, clar, ha d'haver un parc públic. I també és veritat que la Constitució ho diu clar, que tothom té dret a un habitatge digne. Però, claro, té dret a un habitatge digne, s'ha de pagar, s'ha de... I també hi ha el dret a la propietat privada. Entonces, és un xoc de drets que potser la Constitució no ho va preveure, no?, d'aquesta manera. Però, en fi, és que hi ha tant a dir que, bueno...
Farem la tertúlia de dues hores.
O més.
De tot el que heu tocat, perquè heu obert molts balons de cop. Parlàvem dels joves i del nivell educatiu. El senyor ministre, el senyor Baró, estava inquiet per l'informe PISA i el nivell educatiu de la canalla, que, clar, s'estava perdent capacitat lectiva, capacitat d'assimilar... Clar, tot això és una repercussió, també, de tot aquest context.
Sí, clar, és que nosaltres com a associació ja fa temps que ho diem, no?, que tenim una joventut que està, doncs, bueno, molt, massa motivada i es desmotiven, no massa...
No és perduda, però diguem, sí, té objectius que no són adequats.
Sí, a curt termini tenim les pantalles, que també, vull dir, han fet que estiguin, tinguin una estimulació que no és la normal. A nivell escriptura és veritat que han arribat les pantalles i tot es fa amb tablets i l'escriptura s'està perdent. I després, doncs, bueno, també tenim un sistema educatiu que no podria ser més ampli, no? És a dir, no tothom té la capacitat de treure's una carrera universitària i nosaltres com a associació creiem que el país hauria de dotar els joves de més recursos, és a dir, pues, tindre una escola d'oficis. Hi ha molts oficis aquí a Andorra que s'estan perdent, vull dir, el fuster, el forner, hi ha molts oficis que perquè no hi ha una acadèmia o no hi ha uns recursos perquè es puguin els xavals formar, pues no es poden continuar. I nosaltres des de l'associació ho creiem així, no? De que s'haurien de donar més recursos als joves i empoderar-los i que tinguessin més possibilitats de formar-se i no tot passi pel llibre, no? Perquè no tots volen estudiar.
Bueno, i les FP són necessàries perquè hi ha gent que és molt hàbil dels seus dits i potser sí, troba una feina, bueno, una feina, un ofici més ben dit,
exacte,
que li agrada, o sigui, exacte, que no tothom val per ser o arquitecte o advocat o metge o dentista, exacte, o altres professions.
Hi ha els mecànics de dentista, hi ha els mecànics de rellotgeria, hi ha la mecànica pura i dura de cotxes, i ens estem trobant, doncs, que molts joves, pues, que les famílies no tenen el recurs, doncs, perquè vagin a treballar, a estudiar a la seu, i moltes empreses, pues, no els poden contractar com a aprenents perquè els han de cotitzar, els han de pagar un sou base, i això per les empreses petitetes, pues, fa que sigui inassumible. Com es pot solucionar? Pues, bueno, nosaltres amb les trobades que hem tingut de solucions en donem poques, però jo penso que Andorra, com deia ell, és molt petita, tots ens coneixem i si hi ha la bona voluntat de poder fer-ho, jo penso que fer convenis amb empreses petites i amb autònoms es podrien fer, no? De, pues mira, tu formes aquesta persona i després, pues, se li donarà titulació i en contrapartida, pues, govern, pues, es farà càrrec de les seves despeses i de la seva seguretat social. Penso que hi ha un ventall al País Basc, hi ha una escola d'ofici, sempre ens emmirallem molt amb el que fan els altres països, sobretot a Espanya, pues, també copiem el que funciona en altres llocs com és aquí al País Basc, no?
De lo que la setmana passada tenia convidats, i ho vaig abocar, i ara que parlem de formacions professionals, la setmana passada era la setmana de la bicicleta. Perfecte. Mm. Tenim, doncs, el Bicilab, tenim campionats del món aquest any, és un país on el ciclisme s'ha desenvolupat, però, per exemple, en formació de FP no hi ha una formació de FP de mecànic de bicicleta i és una feina que està buscadíssima.
Clar.
O sigui, és gent que està, però a sota les pedres, si els troben, ja, estan contents. És un paradoxa.
Sí, no, és que jo l'altre dia mirava al diari que buscaven oficial de fuster. Jo vaig trucar i em van dir, és que no trobo gent, no en trobo. I jo li vaig dir, bueno, tenim un noi jove. Diu, no, és que no puc tenir. Diu, primer ha de tindre, quan manipulen certes màquines, han de tindre 18 anys. I després, que jo no em puc permetre tindre una persona pagant-li un sou. I amb això pot ser el mateix. I a més la bicicleta, que ara s'ha posat tan de moda, i a més és un esport que penso que és de sacrifici, de voluntat i de continuïtat i que estàs a la lliure i que cada vegada està més a l'ordre del dia, pues lo que dius tu, tindre...
I amb el post-Covid també.
Exacte, que... tindre algú que sàpigui arreglar-les, pues no és fàcil de trobar.
L'artesà s'està perdent, l'artesà a nivell d'ofici, no? No ho sé, per exemple, no hi ha paleta avui aquí a Andorra, ni a Espanya, que sàpigui fer una volta catalana.
Creus?
No hi és. Una volta catalana d'escala, no, és que no existeix. Vull dir, a l'últim s'ha mort, s'està a punt de morir.
Ferrers, tampoc n'hi ha.
I tot això és industrialització una mica també. O sigui, tu veus a les obres, veus gent que no tenen l'ofici, com diuen els francesos, a complir, no? No. I obres importants i obres que tenen una tecnicitat molt alta. S'industrialitza molt la fusteria. No hi ha cap fuster que et faci un armari. Els armaris ja venen fabricats, ja venen de la casa, de 5 centímetres en 5 centímetres, tu el compres, la fusta que vols, no sé què, la fonda, si cal això, si no sé
portes,
què, i tot
portes,
això, tot, i després el fuster el que fa és ajustar-ho, és ajustar-ho, però un fuster creador, és que ja no existeix. És que és, els encofrats, que és un fuster basco, ja venen tots preparats, també. Perquè tot això és la industrialització per... Perquè, clar, avui en dia no, ja fa temps que la mà d'obra és molt més cara que el material. No? Abans era més car la material que la mà d'obra. Un sac de ciment, un sac de ciment. Però ara, doncs, un sac de ciment no és res comparat amb una hora de mà d'obra. I després tens la pressió de dels governs, que et posen unes normatives que són molt difícils de complir. I bueno, l'última és la bretxa salarial, quan això podria fer la CAS tranquil·lament. Tranquil·lament ho podria fer la CAS, això, tranquil·lament. I amb aquí agafo les paraules del Dani Armengol de l'EFTA. És que realment ens posen unes normes als empresaris que sembla que els hi vulguin buscar problemes.
Que no són normes. Sí. Jo sóc autònoma. I jo et dic una cosa, cada vegada ens donen més feina. Feina sí, sí. Que al final sí. Fem, perquè el que deies tu de la bretxa salarial, després et poden fer una inspecció, però és que no n'hi ha ni inspectors. Amb el tema del blanqueig de capitals, formació, però després no hi ha... Vull dir que és la burocràcia de les empreses és que ens ho posen molt difícil.
La protecció de dades, la ciberseguretat. Sí. Jo estic d'acord que, a veure, a mi, jo soc director de la companyia d'aigües d'Escaldes d'Engordany, a mi... que m'obliguin amb un nivell de ciberseguretat, bueno, ho puc entendre, clar. Perquè som una empresa sensible, ho puc entendre, però és que hi ha empreses que bueno, per favor,
sí.
jo ja sé, a veure, jo d'entrada ja sé que no et puc ensenyar tu la factura d'ell, això ja ho sé, la protecció de dades bàsica, que està, ja ho sé, això. Fins i tot, abans que hi hagués la llei de protecció de dades, ja era un delicte, no? Uh-huh. Però, en tot cas, el govern no facilita. Després, normatives constructives són il·limitades. Ha arribat un moment que és molt difícil de complir les normatives, i ja no dic laborals. Les laborals també, bueno, clar, laborals, quan hi ha una persona que té un problema, que un problema no, quan hi ha un mort en una obra, com va ser, per exemple, la pobre senyor que va arrossegar el riu, pues, home, és que tenia que estar agafat i tal. No, el que tenia que fer és, en aquell moment no podies estar dintre el riu treballant, perquè no pots estar agafat perquè estaves posant una... No, ningú està agafat amb aquest tipus d'obra, estàs a sobre una escala, no? Però passa, després tenen la gent molt intel·ligent que vol que a toro passado tot el món és Manolete, diuen, Això és molt fàcil també, no? Però hi ha unes... I després aquí, pues, bueno, tindran una sèrie de problemes, hi haurà unes inspeccions aquí, i bueno, arribarà un moment que no es podran fer, no es podrà treballar pràcticament, no podrem. Perquè jo també he sigut autònom.
Sí que es pot, però s'ha de treballar el triple per guanyar la meitat i per pagar més, claro, i per contractar, claro, i per subcontractar, claro, i que serà un comptable,
molt
que
complicat.
Serà un assessor,
sí.
Que serà un legítim, sí. No? És que ens hi farem mal, és com el tema dels impostos. Pues, han implementat una sèrie d'impostos a la vivenda, que bueno, que fantàstic, bueno, ja està fet, però després no doten de recursos a les administracions i quedem com uns cotxeros davant de govern, de la gent que ve a invertir, perquè per donar un tràmit, pues, és una llista d'espera i ara et direm algo, truques allà, no et contesta ningú, i els pobres funcionaris que no en tenen la culpa són els que pateixen els prats trencats d'aquesta improvisació continuada, d'anar implementant coses i l'administració no dotar-la de recursos, vull dir, perquè sí. El tema de tributs és, bueno, és escandalós, allà, si voleu feu l'exercici de trucar, perquè és que no et poden agafar, bueno, el telèfon.
Tributs,
perquè...
cas, els bancs... Bueno, en fi, si vol que li contestem en català...
Sí, però a la casa ens hem acostumat, no? De que ens tractin malament o de que no ens tractin tot el bé que ens haurien de tractar. Vull dir, ja estem acostumats. Mira. Però en altres puestos que estàvem, no estàvem acostumats a això, que jo no dic que és maltractament, sinó que no tenen els recursos per poder-te donar un tracte de qualitat, no? Però és que, clar, al final dius, hosti, tu, jo... com a persona que visc a Andorra, que tinc la meva empresa, que vull complir amb totes les obligacions, és que les càrregues són tantes que perdoneu-me, però acabo, al final, ara que he aprendido a dir pel·lícula, li llaman otra vez plim.
Jo he viscut un salt qualitatiu amb el tema dels tràmits, vaig viure un salt qualitatiu, i quan l'administrat, per més estar dret amb un taulell i el funcionari sentat, van posar taules baixes, sí. I l'administrat, o sigui, sentat. D'entrada ja baixes al nivell de de pressió i de calentura i tal. Això ja s'ha fet a tot arreu, ja fa temps que s'ha fet, als comuns, s'ha fet a FEDA, s'ha fet a CTA, s'ha fet a la CAS i tal. Això és molt important, d'entrada, no? Perquè abans hi havia els mostradors i torni demà i no sé què, unes cues de por, al darrere que t'està escoltant el que dius, etcètera, etcètera, no? Després hi ha la digitalització. La digitalització ho ajunta una mica amb el que parlàvem de l'educació. La digitalització està molt bé, però la digitalització ha vingut una mica per automatitzar les tasques que són molt repetitives, no? I per augmentar la creació. Però això fa també que el tema de l'escriptura, el tema de contar, el tema de llegir, tot això s'està, diguéssim, anul·lant. Després, quan hi ha una digitalització, quan hi ha una pressió tecnològica tan forta a les escoles, es poten, bueno, fardant de que tothom té la seva tauleta i tal. Tanto, eh? Has de mirar una mica el que pot succeir després en contra d'això, no?
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard López Mirmi i la Sandra Cano amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tot aquest temps que has estat entrenant sobre dues rodes, no ho sabies, però t'estaves preparant per el Bike Show Naturland. Apunta't a la prova ciclista més emocionant, a les pistes de Naturland, el paradís de la bicicleta de muntanya. El 15 i 16 de juny, primera edició del Bike Show Naturland, amb categories adults i infantils. Inscripcions a bikeshow-naturland.com.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més. Els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Sandra Cano i l'Eduard López Mirmi. Bé, com tu deies, esmentaves a Eduard fa un moment, hi ha hagut declaracions del senyor Armengol, de l'empresa familiar andorrana, sobre la competitivitat de les empreses andorranes a Europa i el seu futur, que doncs té que tenir recolzament per part de govern, administració, potser per tota la part administrativa que dèieu. És una miqueta el que deien els pagesos l'altre dia, que es queixaven, que tenim més part administrativa que no pas dintre del volum de feina que tenen també, que s'afegia, a més a més.
Clar, fer més hores per emplenar més papers i per no saps què. I sense, bueno, pues al final l'administració ha de ser amiga de les empreses, les grans, però les petites sobretot. Perquè és
més
que,
el cost administratiu.
Exacte, perquè si no estàs sempre subcontractant i ara necessito un comptable extern, ara necessito un assessor per no sé què. I les empreses no poden assumir tot això.
Més les auditories, també, que s'ha afegit, també.
Efectivament. No, ara que ja et dic, i vinga. I ara els protocols dels protocols dels protocols. I ara riscos laborals. I ara... És que no. Les empreses, al final, ser autònom és una feina de risc elevada.
I tant. Sí, no, el tema de la competitivitat que deies, home, ja és una mica... Estem parlant de l'acord d'associació que, bueno, que sembla que tots siguin... que sigui avantatges i tal. No, hi ha algunes desavantatges, però te les diuen. T'arriba un lebret del Buffet Gida, surt l'Armengol al dret i diu, bueno, escolta, anem a fer un estudi, anem a mirar, perquè s'ha de fer un estudi d'impacte per a què pot ser de bo o de dolent. Jo no demano tant, jo demano només un debat entre el Bernard Lebret i el Pascal Saint-Amand, per exemple, eh? Un debat en viu i en directe i escoltar i poder fer preguntes. Només demano això, per poder anar a votar de forma
tota la informació.
Jo seria quasi d'eleccions generals per cap de govern, eh? Perquè...
És que és així. Jo, un debat entre el Saint-Amand i el Lebret, però en viu i en directe, i preguntes. I deia, perquè jo vaig anar a veure el Bernat Lebret i em va agradar molt. Passa que, bueno, hi havia el govern en pes allà davant i després deien que no, que molt mal. Doncs fes preguntes.
Va dir, a més a més, que no era un acord dolent, però que tenia punts negatius.
Claro. I va dir els punts negatius. Que estava pagat aquesta conferència per una part que ho veu negatiu? Sí. Però això és bo, de tenir totes les... Jo no sé, jo com vull saber una notícia espanyola, poso la Sexta i 13. Poso les dues i vaig canviant. És la mateixa notícia vist des del punt de vista dreta dura i des del punt de vista esquerra dura. No? I intento fer-me una síntesi i surto una mica pues, bueno, no surto com a dir adoctrinat perquè intento no adoctrinar-me.
Jo crec que tu no ets el que deixes adoctrinar.
No, a veure.
Tu tens les teves idees molt clares, no?
A veure.
Però jo amb el tema d'Europa sí que és veritat que hi veu moltes avantatges, però també m'agradaria veure les plomes que perdem.
Claro.
Perquè la informació ha de ser tota, no? I això no vol dir que perquè et diguin mira, perdràs això i això, doncs deixis de votar-ho, però penso que sí que... Jo que parlo amb joves m'ho diuen, no? És que Sandra, tot és guai. I quan tot és tan guai, algo hi ha que no ens expliquen. I als joves els hem d'escoltar més perquè tenen aquest... aquesta impulsivitat,
sí.
Sí, aquesta impulsivitat fresca que no posen filtres i clar, jo al centre de congressos vaig anar amb la meva filla i amb un altre jove, no? I bueno, pues al final vam fer una reflexió que vaig dir, és que tenen raó, diu, és que si tot és tan bo, per què ens han de convèncer, no? I clar, dius, hosti, sí, jo també vull saber quines plomes he de perdre. I torno a repetir que això no vol dir que votaré que no, no? Claro. Però tenim tota la ciutadania, tenim dret a tenir tota la informació,
i tant,
no?
Som adults.
I, bueno, necessitem. I una informació molt compactada, però que sigui molt clara i que on quedi tot molt, molt clar i que sapiguem tothom, no?
Bueno, aquest vespre, doncs, l'última tanda de preguntes que es fa al centre de congressos per als d'Andorra la Vella. Aviam què...
Bueno, però és oberta a tothom, no? No tens per què ser d'Andorra la Vella, no?
Aviam, però generalment es fa per als de la parròquia. Doncs bé, ja veurem una miqueta com evoluciona tot això. Eduard López Mirmí, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Sandra Cano, merci per la teva presència.
Per convidar-nos.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.